Gracias.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra. I és dilluns. Per fi és dilluns 7 de novembre del 2022. La setmana comença amb fred. Aquesta hora hi ha temperatures per sota dels 4-5 graus en punts de l'interior i dels 12 a gran part de la costa. Que prop queda, i a la vegada que lluny, els pocs dies que fa que teníem nits tropicals amb 20 graus de temperatura. Avui 12 a gran part de la costa. Durant tot el dia el sol es combinarà amb núvols prim, al migdia suau, amb temperatures si fa o no fa com les d'ahir. D'aquí una hora, aproximadament a les 7, es publiquen els dos primers capítols íntegres del podcast que ha gravat Corina, l'examen del rei emèrit, en què explica com es van conèixer la relació i també com es van anar torçant les coses fins al punt que, segons la seva versió, el CNI va pressionar-la per protegir el rei Joan Carles I, que li reclamava la devolució dels 65 milions d'euros que li havia donat. N'estarem pendents del que pugui passar d'aquí una hora, com també estarem pendents de la mobilitat. Per un cantó, avui torna a haver-hi vaga de tripulants de cabina de Vueling, i per l'altre hi ha vaga a Renfe, en aquest cas convocada per la CGT. Des d'ara fins a 6:45 només passen 2 de cada 3 trens habituals de Rodalies i de Regionals. A seguida hi anem en directe per saber com comença el dia tant a l'aeroport del Prat com a l'estació de Sants de Barcelona. Un dilluns que farem tertúlia a partir de les 9 amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera i Miquel Samper. Amb ells parlarem de José Barrionuevo i de Yolanda Díaz. Per un cantó, l'exministre de l'Interior ahir al diari El País admetia la guerra bruta de l'Estat contra ETA, és a dir, els GAL. Això ha provocat reaccions de condemna en cadena al País Basc per part de l'esquerra Abertzale, però també per part de víctimes del terrorisme. Atenció a la moguda que hi ha amb les declaracions de Barrionuevo, igual que amb les de Pablo Iglesias, que ahir en va parlar. Ahir va retreure-li a Yolanda Díaz, la líder del govern d'Espanya, de la part de l'esquerra més esquerra, perquè diu que vol absorbir Podem dins del paraigua d'aquesta plataforma que ha creat ella, Yolanda Díaz, que es diu Sumar, i li va demanar generositat per afrontar amb garanties el repte de formar una candidatura d'esquerres potent de cara a les eleccions generals. Duríssima reacció de Pablo Iglesias amb Yolanda Díaz, que seguirem aquí al món a recuperar, mas trepitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports, el Betis i el Sevilla han empatat aquesta nit en un derbi andalús, vaja, escandalós, amb tots els ingredients. Gols, és veritat, només hi ha d'haver-hi dos, però molta rivalitat, molta polèmica, 3 expulsats del Betis, 2 del Sevilla. Bueno, ara ho repassem de seguida. Mentrestant, el Barça tanca la 13a jornada de Lliga com a líder provisional a 2 punts del Real Madrid, a l'espera del que facin aquesta nit els blancs, que visiten el Rayo Vallecano a les 9. De la seva banda, l'Espanyol treu un punt enorme al camp de l'Atlètic de Madrid en un bon partit en què van jugar en 10 més d'una hora per l'inexplicable expulsió de Cabrera. Malgrat tot, Darder va fer el 0-1 i l'Atlètic de Madrid, en hores molt baixes, només va poder empatar gràcies a Joao Félix. L'Espanyol és sencer ara amb 12 punts. El Girona és 14 amb 13 després de la victòria de divendres 2-1 contra l'Atlètic a Montilivi. Tot plegat el dia que es fa el sorteig de vuitens de final de la Champions i els setzens de les finals de l'Europa League, que seguirem a RAC més 1. Farem tertúlia esportiva amb Rico Segurolí Pallàs i a les 11 tocades avui a Elisenda Roca, la periodista i col·laboradora del Món RQ, presenta una novel·la familiar que es diu Animals ferits, que narra la història de la Nora, una dona que se separa després de 15 anys d'una relació tòxica. I després tele amb Broc i Amela, i amb el Bartolí al diàling al migdia. Són les 6:04, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Com duia la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedró, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, que estem pendents de la publicació d'aquí a una estona, dels dos primers capítols íntegres, recordeu, del podcast que Corina Larsen va anunciar que publicaria sobre la seva relació amb Joan Carles I, la relació i el posterior trencament, i les situacions polèmiques, fins i tot els draps bruts que va conèixer del rei emèrit espanyol. A les 7 del matí s'han de fer públics els àudios d'aquesta primera remesa del podcast. Recordem que s'anirà publicant cada dilluns les properes setmanes. Tot i això, ja tenim alguns documents sonors. Els avançava la setmana passada mitjans com l'Espanyol en alguns detalls ja força polèmics, com per exemple quan Corina explicava les amenaces que va rebre de l'entorn de Joan Carles.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
Amenaces a casa seva o, per exemple, com Corina també detallava com va acabar la relació, en què explicava, segons ella, que Joan Carles, a banda de la relació amb la reina Sofia, també estava amb ella i amb altres dones que havia anat coneixent. Això recordem quan encara era monarca, era el rei d'Espanya.
Mentrestant, però, a aquesta hora ja estem pendents de diverses protestes laborals que aquest matí poden generar mal de caps a qui s'hagi de moure en tren o en avió, i és que avui a vagues els trens de Renfe, de fet ja ha començat, i la convoca la CGT. Fins a quarts de 10 del matí han de passar 2 de cada 3 habituals a rodalies i regionals, igual que entre les 5 de la tarda i 2:15 del vespre. L'est del dia n'hi haurà menys, només 1 de cada 3, i també es preveu alguna anul·lació avui en els AVEs o de Renfe. Veurem. Anem a l'estació de Sants de Barcelona per saber quines afectacions hi ha a les 6:06. Allà hi tenim la Carolina Gramunt. Bon dia.
Bon dia, doncs de moment no s'han vist gaire afectacions aquí a Sants Estació per megafonia, això sí, van anunciant cada pocs minuts que avui hi ha vaga de Renfe i expliquen que els serveis mínims són del 66% en hora punta, és a dir, com bé dèieu, entre les 6:15 del matí i entre les 5:15. Als taulells d'informació no hi havia gaire gent preguntant, només he vist un parell de persones i de moment ha passat la R3 sense gaire passatgers. Anirem veient com segueix durant el llarg del dia.
Gràcies, Carolina. Anem, mentrestant, cap a l'aeroport del Prat, perquè avui hi ha vaga de tripulants de la cabina de Vueling. L'aerolínia ha cancel·lat 130 de vols ja de manera preventiva des de l'aeroport del Prat, tal com va fer ahir divendres, per minimitzar els efectes de l'aturada, que es fa, recordem, els dilluns, tots, els divendres, els diumenges i els festius. Anem cap a l'aeroport del Prat. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora no es nota la vaga i hi ha molt poca gent a l'aeroport que s'hagi trobat aquest matí amb la sorpresa que li han cancel·lat el seu vol. Hem localitzat dues noies que havien d'anar a Marsella i en anar a facturar els han comunicat que el seu vol no sortia. Aquestes dues noies serien el 5% de clients de Vueling que a mig matí d'ahir encara no havien decidit si accepten el canvi de vol proposat per la companyia o bé volen que se'ls retorni els diners del bitllet pagat. Des de divendres, Vueling ha reforçat els canals d'informació per contactar amb els seus clients. A banda de correu electrònic i SMS, també se'ls truca per telèfon. A tota la xarxa de Vueling, la companyia ha cancel·lat avui 58 vols, 29 en sortida des de Barcelona i 29 en sortida de la resta d'aeroports on opera l'aerolínia.
Gràcies, Josep. Mentrestant, al País Basc, les declaracions d'ahir de l'exministre del PSOE, José Barrionuevo, han generat un autèntic terrabastall.
Sí, perquè el que va ser un dels condemnats pels assassinats dels Gal fa 40 anys justificava el País el terrorisme d'estat que va practicar la policia espanyola contra la societat basca, no només contra ETA, quan ell dirigia el Ministeri d'Interior. Doncs bé, el govern basc, l'Esquerra Abertzale, i Unides Podem, diverses associacions de víctimes han posat el crit al cel, entre d'altres. Arnaldo Otegi s'ha preguntat quan l'estat es responsabilitzarà per l'acció dels Gal. Pablo Iglesias ha afirmat que l'estat espanyol va practicar terrorisme, que Barrionuevo no en té cap dubte en fer-ho públic, i ha recordat que Felipe González el va defensar i reivindicar sempre a Barrionuevo i que Mariano Rajoy el va ajudar perquè no tornés a la presó. Però és que l'exministre socialista ha irritat fins i tot a víctimes d'ETA. La Fundació Avui Satilla d'Indigna el suport a la Guerra Bruta i la filla del dirigent socialista assassinat per l'organització, Juan María Jáuregui. María Jáuregui ha demanat una resposta al PSOE i a Pedro Sánchez sobre aquestes paraules.
De les últimes hores també tenim, i tenint en compte que Pablo Iglesias avui serà a la tertúlia del Monarracú, les paraules de Pablo Iglesias recomanant a Yolanda Díaz que respecti Podem.
Sí, en concret, ho deia ahir en aquesta universitat de tardor que ha fet Podem durant el cap de setmana. L'exvicepresident espanyol aposta per la confluència amb Sumar, amb aquesta marca de Yolanda Díaz de cara a les eleccions estatals, però en critica el plantejament i li demana a l'actual vicepresidenta espanyola generositat.
Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país y tiene que seguir siendo generosa y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada.
Això deia Pablo Iglesias, que avui serà aquí a la tertúlia com tots els dilluns, al costat de la Mònica Terribas, del Màrius Carol, de la Teresa Cunillera i del Miquel Samper. D'aquesta nit, novetats també són la investigació dels Salvados de la Sexta de l'enfonsament del Prestige d'ara fa 20 anys.
Un dels elements més polèmics continua després de 20 anys és per què el vaixell, que recordem-ho era a força quilòmetres dins de l'oceà, no es va portar fins a la costa per extreure'n el combustible i minimitzar el dany ambiental. Doncs bé, el que llavors era director de la Marina Mercant, José Luis López Sors, ha reconegut als Salvados que no ho va fer per no posar-se els alcaldes en contra.
¿Necesitaba usted que un alcalde se ofreciese para tomar la decisión de meter el barco en un puerto?
No lo hubiera necesitado, pero evidentemente hubiera tenido en contra a todos los medios de ese puerto, o sea, de su puerto.
Motius polítics, recordem-ho que faltaven pocs mesos per les eleccions municipals en aquell moment. Era a finals del 2002, hi havia eleccions al 2003, el Partit Popular al govern, s'hi jugava també revalidar les alcaldies, la majoria les que tenia a Galícia, al final va perdre el PP uns quants punts percentuals de vot justament per aquesta polèmica del Prestige.
Tot això, per cert, en un matí d'enquestes.
Sí, amb dues de destacades. La primera d'àmbit espanyol, El País, referma la frenada del PP d'Alberto Núñez Feijo. Els populars guanyarien a l'Estat amb 127 escons, però van perdent pistonada en aquesta pujada que va començar des que Feijo va ser nomenat nou líder del PP. I els socialistes milloren, traurien 107 escons. Això hi cal sumar que Vox continua caient, de fet porta més de 6 mesos així, i segons aquest estudi, les dretes no tindrien majoria absoluta per governar, si bé tampoc no la tindria el bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Ho tindrien complicat si no es comptés amb partits com ara Junts o la CUP, que quedarien al mig i que no donarien suport a cap dels dos costats. I el segon sondatge és a la Comunitat de Madrid i certifica l'onada, l'efecte d'Ayuso. La presidenta madrilenya tindria la majoria absoluta a tocar de dits, escombraria Vox i l'esquerra, segons l'enquesta que fa públic aquest matí El Mundo. Obtindria Isabel Díaz Ayuso el 47% dels vots i un diputat menys que l'absoluta. En segona posició més Madrid, que tindria un terç dels vots del PP, i encara més avall el PSOE i Vox. Podem entraria justet a l'Assemblea de Madrid, Ciutadans en quedaria fora.
I l'empresariat europeu demana a les institucions d'Europa que aposti d'una vegada per totes pel corredor mediterrani i en concret que tingui molt present la importància capdalt del tram Barcelona-Tarragona.
La Vanguardia avança els detalls d'un estudi que abasta els 27 estats de la Unió i que fixa les prioritats d'inversió en infraestructura. El document és revelador. L'eix logístic que va de Barcelona a Tarragona és el tercer més important de tota la Unió Europea, només per darrere de la conca alemanya del Ruhr i gairebé empatat amb el segon, que és la conurbació de Milà. Per això l'empresariat demana invertir-hi i que bona part de les mercaderies en aquest tram vagin en tren. Ara només es fa amb el 18% de les mercaderies, tot i que justament el ferrocarril seria el sistema més sostenible i eficient, el que també podria transportar més matèries.
I justament per parlar de sostenibilitat, Egipte ja ha començat la COP27, que és una nova cimera mundial del clima.
S'allargarà fins al 18 de novembre, però no s'hi esperen grans acords entre les principals potències econòmiques perquè la guerra ucraïna ha monopolitzat les últimes assemblees de l'ONU, que era el lloc habitualment on s'aplanava el terreny d'aquestes negociacions. Tot i això, el president de l'ONU, Antonio Guterres, alerta que cal actuar, per exemple, amb dades com les de l'Organització Meteorològica Mundial, alerta que els últims 8 anys han estat els més càlids, tots ells, des que es tenen registres. I, per exemple, la pujada del nivell del mar, arran, en aquest cas, doncs, de l'escalfament que també afecta els pols, no fa més que accelerar-se. Si als anys 90 l'aigua pujava 3 mil·límetres anuals, diuen aquests estudis que ara ho fa 10 mil·límetres per any.
Què més?
Doncs que continua l'embolic per l'acomiadament massiu de treballadors de Twitter, segons Bloomberg. Després que Elon Musk fes fora la meitat dels empleats, ara l'empresa estaria demanant a alguns d'aquests que tornin a la feina perquè els van acomiadar, o bé per error, o bé s'han adonat que els necessiten per seguir fent funcionar la plataforma. En paral·lel, les últimes hores, qui també ha plantejat un acomiadament de treballadors és Meta, és a dir, la companyia propietària de Facebook, WhatsApp i Instagram. Ho ha avançat al diari Wall Street Journal aquesta matinada. L'empresa ho anunciarà dimecres, diuen aquests acomiadaments que serien per fer front a l'actual situació econòmica derivada de la inflació.
Per cert, que avui arrenca a la Fira de Barcelona el Fòrum Gastronòmic, que és un dels principals salons de restauració i gastronomia, que comptarà amb gent, els millors xefs del món. Hi haurà el Germán Roca, el Nando Jubany, els Germans Torres, etc, etc. Pel que fa als esports, què tenim?
Doncs que el Betis i el Sevilla han tancat la jornada de diumenge a primera amb un empat a un molt accidentat. Hi ha hagut 3 expulsions, un parell d'elles per entrades duríssimes, 8 targetes grogues i un repartiment de punts que fa que el Sevilla surti del descens. També han empatat a un la Real Societat i el València, i avui tanca la jornada el Real Madrid, que visita el camp del Rayo Vallecano a les 9 de la nit amb l'objectiu de superar el Barça, que és el líder provisional, amb 2 punts més. Però la gran notícia del diumenge va ser l'empat a 4-1 de l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid, malgrat jugar amb un home menys durant una hora per una expulsió que més va ser rigorosa de Cabrera. Tot i això, els de Diego Martínez es van avançar amb un golaç de Sergi Darder a mitja hora pel final, però Joao Félix va acabar empatant. L'Espanyol ara és 13è amb un punt sobre el descens. Diu Darder, el tu diràs de RAC1, que no entén, no segueix entenent el criteri del VAR.
No em vull ficar en marrons, perquè segurament m'equivocaria, però, a veure, el que sí m'agradaria, o el que sí que crec que puc dir, és que el VAR la setmana passada va estar 5 minuts per mirar una expulsió que per mi sí que era, perquè l'argument que ens donen a la de Javi amb Palacios per mi no és real, i el d'avui amb 5 segons ha dit estar revisado.
Recordem que demà ja comença una jornada intersetmanal, l'última abans del Mundial, i que l'Espanyol s'enfronta el dimecres al Villarreal d'aquí, que Setién, que per cert ahir va perdre 0-2 contra el Mallorca, amb l'afició del Villarreal demanant ja la destitució del càntabre després de només 4 partits en què el Villarreal no ha sigut capaç de guanyar.
Jo no sé on anava, no sé on anava el Villarreal quan vaig veure aquí que Setién, que no sé on volia anar. És que jo crec que és la víctima, o sigui, jo crec que l'Espanyol s'hi pot donar al revés de dues mans ja, definitivament. I sí, efectivament, el VAR és un desastre. Efectivament, això ja us podem dir que és un punyetero desastre. Recordem que el Girona juga demà.
Sí.
Al camp de l'Elx a les 7 de la tarda i el Barça, el de l'Osasuna, amb el Sadar, a 2:15 de la nit. Els dos en directe a RAC1. Avui farem tertúlia esportiva, com sempre, segura la Rico i Pallàs. I aquest migdia el Barça coneixerà els seus rivals, els 700 de final de l'Europa League.
Sí, el sorteig és a la 1, en directe a RAC+1, i els de Xavi Hernández els pot tocar el Manchester United, de Cristiano Ronaldo i de Casemiro, la Roma, de José Mourinho, i després equips com el PSV Eindhoven, el Rennes, el Nitti, l'Andanès, el Nantes, el Mónaco i l'Unió Berlín, que fins ahir era el líder de la Lliga Alemanya. I abans, a les 12, també a RAC+1, es farà el sorteig dels vuitens de la Champions, amb el Madrid, el City, el Bayern de Múnich, el Bombo 1, entre d'altres, i amb el PSG i el Liverpool com a grans amenaces al Bombo 2.
I què més?
Doncs mira, dos apunts més, que el Barça femení va golejar 0-4 al Real Madrid a Valdebebas, amb gols de Patrick Guijarro, Aitana Rolfo i Chernogorchevich, que en motos Peco Bagnaia és el nou campió del món de MotoGP, i que en bàsquet el Barça va guanyar de 3 al Girona de Marc Gasol i de Pierre Oriola. I atenció, perquè el Madrid va perdre de 5 a Saragossa. El Saragossa és el cué de l'ACB i no havia guanyat fins ahir. Mentre està en la Lliga Femenina, l'Esperon i Girona va perdre d'un punt també a Saragossa, i el Barça Sant Feliuenc va guanyar de 8 a casa davant l'Araski.
Són les 6:17, pel que fa al temps. Què, Mònica?
Que s'abrigui la gent abans de sortir de casa, perquè ara mateix fa fred. Tenim 3 graus a Vic, hi ha 1 grau sota 0 a Prades, hi ha 4 graus a Lleida, n'hi ha 7 a Girona, 11 a Palamós, 15 a Tarragona, i temperatures de 12 a 15 graus a la ciutat de Barcelona, però cal anar vestits a capes, perquè el migdia tornarà a ser suau, amb moltes temperatures que es mouran entre els 19 i els 24 graus. Avui serà un dia tranquil, de sol, de bandes de núvols prims, però sense pluja. Demà continuarà aquesta dinàmica de temps de cel mig ennuvolat o enterbolit, amb temperatures que pugen una mica en trams de la costa i del prelitoral. I de cara a dimecres, sembla que podria pujar una miqueta més aquesta temperatura, i a tot estirar arribarien alguns ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, i també cap al Pla de Lleida. I després, a partir de dijous, baixaria una mica la temperatura, un parell o 3 de graus, però tot i això encara estaria un pèl per sobre del que seria habitual, i a més sense pluja. De moment continuem sense veure cap temporal de pluja, com a molt algunes bandes de núvols, un cel mig ennuvolat, dimecres amb aquests ruixats al Pirineu i Prepirineu, però a la resta sembla que aquesta pluja que ens ajudaria doncs a omplir els embassaments, de moment aquesta setmana no vol arribar.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Ara l'has quadrat, per això, aquest cap de setmana, escolta'm, tu vas dir dissabte baixa, perquè jo va baixar, mare meva.
El migdia estava bé, però és veritat que
sí, no,
les 4 o 5 de la tarda sí, ja feia fred.
Per cert, ahir vaig, ja si tenia algun dubte, ahir a la tarda vaig descobrir la... vaig descobrir, ja fa anys que ho he descobert, però vull dir, vaig tornar a redescobrir la sensació fastigosa que a les 6 de la tarda sigui fosc. Ja.
Sí, sí.
O sigui, és horrible, perquè no saps ni quin dia vius. Ja és depriment. Ja dius, mira, ja demà ja tornem-hi, que no ha passat res, estem encantats d'estar aquí, escolta, per molts anys, però no, i tu, és que és una cosa tan desagradable. Què rius?
No, res, res.
El diàl·li.
Que t'ha quedat una mica de reculada, això.
Ha quedat reculada.
No, no, res, que és veritat que quan es fa fosc d'hora, doncs et sap greu que el dia s'acabi tan ràpid. però que estem molt contents amb la nostra vida, tots plegats, i de que tot segueixi.
No, reculada no, és a dir, bueno, t'has de llevar, sí, clar, costa.
Exacte, exacte, és el despertador.
És que clar, és que abans posaves el pijama i deies, mira, són les quarts de nou, les poso al pijama, a les 6 de la tarda te'n pots posar, si vols.
Sí, però també és veritat, també és veritat que tens la sensació que és molt més tard els primers dies, i llavors mires el rellotge i dius, ah, però si no són allà 6 de la tarda. Sí. I dius, bueno, encara tinc marge per endavant.
Sí, però marge per endavant, però amb aquella foscor...
Ja, no compensa, no?
No.
Yeah. Jo, com que soc molt d'hivern, no tinc problema. M'adapto en una setmana i en tinc prou per adaptar-me. Ja soc feliç. I ara surts de casa i notes aquesta fresca. I, home, no és el mateix ja. Dorms bé. Ara ja es pot dir que dormim en condicions de dignitat. Sí. Que és tapats, si tens una mica de calor, destapes una mica, però et tornes a estirar una mica la manta si tens fred. Això és molt millor.
Sí, sí. I què?
Bueno,
què
bon dia a tothom. Pues molta bondat.
Passa per el Piqué, jo... no res.
Bueno, vaig escoltar-ho. Sí. No, però anar-lo a veure no, perquè... Per què no? No, em refereixo que no tinc... Amb el Pedrol anirem un dia al Barça, oi que sí?
Quan vulgui, Ramon, ja ho saps.
Quan va ser l'últim cop que vaig al camp?
No, fa un any o dos.
Tu vas a veure el Piqué o no, tu?
Sí.
Molt emotiu.
Digues?
I bé o no?
Jo crec que sí. Sí. Però jo crec que el marge que teníem per fer qualsevol cosa va estar prou bé. Però vaja...
Molt generós, tu.
Sí que és cert que el vídeo va ser més aviat curtet. El vídeo
per a mi jo vaig jugar, no, perquè són les 7 o les 6 i igual els Mossos d'Esquadra poden venir. Curtet, a mi em sembla que amb una mica més de gràcia, no sé si els de Barça TV en tenen segur algun més ben treballat que aquest.
Sí, sí.
Entre altres coses, per veure títols, triomfs, va veure allò va ser depriment.
No.
Depriment. Depriment, però depriment vol dir depriment. O sigui, allò... I després una altra cosa, prou ja de la música ambiental aquesta. Està fent la volta d'honor, la gent aplaudint i fotent-me música allà. Treu la música, coi, treu la música. Quina mania de posar música tot. Deixa't estar, que hi ha una cosa que és emotiva, que està donant la volta. Oi, pues clar, marxarà més emprenyat del que ha marxat ja, eh? Només faltava això ja. Tot i que emprenyat, tot ho van... Va, és igual, no, ho van arreglar una mica.
Sí?
Sí, una miqueta. Però amb la porta. Aquesta setmana van estar parlant i tal. Van estar parlant i sí, la porta ho va saber abans, una miqueta abans ho va saber, aquell vídeo, la porta. Sí. Ho van estar arreglant una miqueta. Només amb la porta, eh? Xavi, no.
No, eh?
No. En Xavi, no. No. Tu vols treure,
sí,
eh?
Sí, clar, jo estic aquí pendent, aquí mirant-te...
No, estiguis tan pendent. Res. Escolta'm, que ja està. Que com dèiem a l'Emili, ja és Lili. Està licenciat ja està. Ara ja, a la vida.
Que
he trobat aquesta setmana. És increïble, la gent, tu. Hosti, mira que porto uns dies que deies... Mira, això de les xarxes, el Twitter sobretot... Bueno, unes hòsties amb el tema de la... Perdó. Amb el tema del tema de la Laura Borràs i tot allò, una gent sí. Allà, i vinga, Mare. I dalt, i vinga, tu, t'ho juro, passats, tots plegats. Ai, i vinga, i tal, va dalt. Hosti, ara he descobert uns altres que em trobaran un cap de cavall al llit un dia, que són els seguidors de la Shakira. Perquè resulta que una d'aquestes... Sí, perquè resulta que una d'aquestes... un dels digitals... va posar que jo havia dit que Shakira havia... Bueno, havia dit. Això és el que diuen que vaig dir, i ha aparegut algun mitjà sud-americà, que jo havia dit que Shakira va ser primer infidel a Gerard Piqué. Mira, no en tinc ni idea. És que no ho sé, jo no he dit això. Però, en fi, si algú creu que ho he dit, endavant. Jo no he dit això. Jo he dit que Piqué no ha parlat del tema. I ella ha fet dues cançons presumptament sobre el tema. Bueno, doncs que algun dia haurem de sentir l'altra part. Només he dit això. Ai, de debò, la gent és molt pesada, eh?
La gent és molt pesada, sí.
I tu, determinada gent, deixa-m'ho dir, determinada gent. La majoria no, però determinada gent és molt pesada, tu. Dic coses que no he dit, tu. Hosti, tu. Bueno, va, què? Va, Bartolí, noi.
Bueno, sí, escolta, que la tonteria s'està fent tard,
sí,
ja, eh?
Sí, noi, digue-li amb el pobre Nil, que està aquí esperant, i amb el Simón, que és implacable.
Sí.
Endavant.
Doncs, bé, hem de recuperar el tall guanyador de la setmana passada.
Ui.
Es veu que hem rebut diversos correus electrònics de veïns de la urbanització Samarruga de Dalt, que asseguren que senten una olor química molt forta. Doncs, segons informen les autoritats, es tracta d'un gas. És permatrago. Des de Girona, Bàrbara Julve.
Aviam, un moment.
Permatrago, però... No està tan...
Ho he menjat amb culleretes.
Va. S'ha de reconèixer que té certa gràcia, però jo faré un Bolsonaro i no reconec els resultats de la votació.
Bueno!
Són les... Ui, són les 6 i 24 minuts. Ray Peterson, avui parlarem. Corina, Corina. I love Corina.
Peterson amb aquest Corina, Corina, avui, sens dubte que, de fet, d'aquí a poc més de mitja hora que ja estarem pendents justament dels detalls que puguem conèixer d'aquest nou podcast de Corina Larsen sobre la seva relació amb l'emèrit. Per tant, aquesta que és una música ben idònia pel dia d'avui, com també ho és la de Bon Iver. Pels seus seguidors i sobretot per qui pugui assistir avui al concert que fa a la capital catalana, a Barcelona, al Palau Sant Jordi. El rebrà aquest vespre. Sota aquest pseudònim s'hi amaga el nord-americà Justin Vernon, que fa parada a Barcelona per presentar-hi el seu quart àlbum. Això que serà aquest vespre nit. Ara són les 6 i 27.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
En el mundo hay dos tipos de personas. Están esas que dicen, yo nunca me cambiaría. Y están las que no dudan en probar cosas nuevas. Esas de, venga, ¿por qué no? En Samsung somos como estas. Pásate al Galaxy Z Flip 4 y llévate una Smart TV 4K de 55 pulgadas de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
En punt, 2:15 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... D'un matí en què estem pendents de les noves revelacions de Corina Larsen sobre la seva relació sobre els draps bruts de Joan Carles I, un podcast, recordem-ho, que va anunciar ja fa uns dies, del qual vam tenir un primer avançament la setmana passada i que s'ha de fer pública els propers minuts a partir de les 7 del matí, en concret els dos primers capítols íntegres d'aquest podcast. Però abans, a aquesta hora del matí, estem pendents de les protestes de treballadors en el sector de la mobilitat, concretament a trens i avions. El primer fa mitja hora que ja ha començat una vaga a Renfe. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. Fins a 2:15, només passen 2 de cada 3 trens de Rodalies i regionals, igual que entre les 5:15 del vespre, la resta del dia només 1 de cada 3. La vaga la convoca la CGT sense suport dels sindicats majoritaris i ja ha provocat la suspensió d'alguns AVEs.
I ho dèiem també, avions, en aquest cas l'aeroport del Prat, i continua la vaga de tripulants de cabina de Vueling.
De moment l'aerolínia ja ha cancel·lat una trentena de vols de forma preventiva per minimitzar els efectes de l'aturada, que s'apadirà tots els dilluns, divendres, diumenges i festius fins al 31 de gener.
Indignació al País Basc arran de les últimes declaracions de l'exministre socialista Joseba Rionuevo, un dels condemnats pels assassinats dels GAL.
En una entrevista al País justificava el terrorisme d'estat contra ETA. El govern basc, l'Esquerra Abertzale, Unides Podem i diverses associacions de víctimes, tant dels GAL com d'ETA, posen el crit al cel i demanen responsabilitats.
Pablo Iglesias reclama a Yolanda Díaz que respecti a Unides Podem.
L'exvicepresident espanyol aposta per la confluència amb Sumar de cara a les properes eleccions estatals, però en critica el plantejament i li demana generositat a Yolanda Díaz.
Els responsables de gestionar la catàstrofe ecològica del Prestige admeten que no van fer cas a algunes recomanacions per motius polítics.
En una entrevista als Salvadors de la Sexta, el que llavors era director de la Marina Mercant, José Luis López Sors, va reconèixer que no van dur el vaixell a la costa per extreure'n combustible per no posar-se els alcaldes en contra quan faltava poc per les municipals.
Empresaris europeus demanen apostar ja pel corredor mediterrani.
Valoren sobretot la importància del tram Barcelona-Tarragona i és que, segons un estudi que avança a La Vanguardia, aquest eix logístic és el tercer més important de la Unió Europea per darrere de la conca del Ruhr i els voltants de Milà.
En plan internacional ja està en marxa a Egipte la nova cimera mundial del clima, la COP27.
Durarà fins al 18 de novembre, però no s'hi esperen grans acords entre els països. Tot i així, l'ONU alerta que cal prendre mesures i avisa de l'augment de les temperatures i de la pujada del nivell del mar.
I els esports que els encapçalem amb el desenllaç de la 13a jornada de Lliga Primera Divisió. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Una jornada que avui s'acaba amb un Rayo Vallecano-Real Madrid a les 9 de la nit i que ahir es va tancar amb un Betis-1-Sevilla-1, però sobretot amb l'empat a 1 de l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid, malgrat jugar amb un home menys durant una hora. Més coses, el Barça coneixerà aquest migdia a la 1 i a RAC+1 el seu rival al 16 de final de l'Europa League. Li pot tocar el Manchester United, a Cristiano Ronaldo, la Roma de José Mourinho, el PSV Eindhoven, el Rennes, el Midtjylland danès, el Nantes, el Mónaco o l'Union Berlín. A la Lliga Femenina, el Barça femení va golejar 0-4 al Madrid i en motos Peco Bagnaia és el nou campió del món de MotoGP.
Són els titulars d'aquest dilluns, és 7 de novembre i és una jornada que comença ben freda. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, amb temperatures que han baixat clarament i ara mateix estan per sota dels 5 graus a les comarques interiors, per sota dels 10 a la Costa Brava o per sota dels 13 o 14 a la resta de la línia litoral i, a més, tindrem un matí tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i al migdia sí que notarem que les temperatures se suavitzen. Tindrem un migdia amb màximes que es mouran entre els 19 i els 24 graus, unes temperatures que seran semblants a les que vam tenir ahir. Demà puja una mica més la temperatura, dimecres una miqueta més, sobretot en trams de la costa i del prelitoral, i demà es mantindrà la calma, però dimecres s'esperen alguns ruixats, bàsicament al Pirineu, al Prepirineu i algun punt del Pla de Lleida.
Ara, però ho dèiem, el destacat són aquestes temperatures força més fredes, ja més amb el que tocaria aquesta època de l'any. En repassem els valors.
Doncs ara mateix, 3 graus a la Seu d'Urgell, 1 grau a Puigcerdà, 7 graus a Roses i també a Girona, 4 a Lleida, 15 a Tarragona i temperatures de 12 a 15 graus a Barcelona.
6 del matí, 34 minuts.
RAC 1.
Amb Estabanell, protegir el que més t'importa està al teu abast.
Nou servei d'alarmes per a la llar amb connexió permanent i avís a policia per només 39,99 € al mes. Preu per sempre.
I ara, a més, a través de la nostra app, controla tot el que passa a casa teva en temps real.
Informa-te'n trucant al 900-250-260 o entrant a estabanellenergia.cat.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
La FAC. Factoria Cultural de Terrassa estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
El món a RAC 1.
D'aquest dilluns 7 de novembre, que comencem ben pendents, recordem-ho, del cas de Corina Larsen, ha arribat el dia, la jornada en què justament aquesta empresària que va tenir una relació, recordem, amb Joan Carles I, va anunciar que publicaria un podcast per explicar justament aquesta relació, a més de draps bruts i situacions amb què es va trobar amb el ja rei emèrit espanyol. Això serà a partir de les 7 del matí, serà en aquell moment en què podrem començar a tenir-ne tots els detalls. Ara, però, abans de que arribi aquesta hora, estem pendents ja de dues qüestions que poden afectar a molta població aquest matí i, de fet, durant tota la jornada. Són problemes de mobilitat per dues vagues, dues protestes, una als trens, l'altra als avions. Comencem, doncs, a repassar aquestes dues protestes, en aquest cas, pel que fa als trens a Renfe i pel que fa als avions a Vueling. Comencem amb la protesta Renfe, que sens dubte la que pot afectar més població. Recordem que prop de 200.000 persones es mouen cada dia justament amb aquest transport públic a Catalunya i avui hi ha vaga tota la jornada. A tots els serveis, tant els de Rodalies i regionals com també els trens d'alta velocitat i de llarga distància. És una protesta que convoca un sindicat minoritari dins de Renfe, és la CGT, però que tindrà afectació perquè hi ha uns serveis mínims decretats que són els que s'han de complir, els trens que han de passar avui. Fins a 9:45, dos de cada tres trens habituals a Rodalies i regionals. Durant el migdia, només un de cada tres, i de nou dos de cada tres a l'hora punta de la tarda. Tot plegat arran d'aquesta vaga, ho dèiem, que només té el suport d'un sindicat, ja que la resta, els majoritaris, van descartar la protesta perquè van arribar a un inici d'acord pel conveni col·lectiu de Renfe pels propers anys. En tot cas, anem a veure quina és la situació aquesta hora a l'estació de Sants de Barcelona, quines anul·lacions hi ha, ja no només pel que fa a Rodalies i regionals, sinó també als trens que surten de Catalunya i que també s'estan veient afectats a aquesta hora. Els detalls amb la Carolina Gramunt des de Sants. Carolina, bon dia.
Bon dia. Ja s'han produït les primeres afectacions del matí. De moment s'han cancel·lat en total 7 trens. Dos AVE amb destinació Figueres, concretament el de les 7 i el de les 8 del matí, 3 AVEs més, el de 2:15 que havia d'anar a Madrid i els d'1:15 i 2:15 també a Madrid. A d'Euromed s'ha cancel·lat un tren a València, el d'un quart de nou, i d'Àlvia s'ha cancel·lat un amb destinació a Bilbao, el de 3:45 de 9. Pel que fa a Rodalies, de moment no s'han vist grans afectacions. Això sí, per megafonia segueixen recordant que avui és dia de vaga de Renfe i expliquen als usuaris que poden consultar els horaris al web o a l'aplicació mòbil de Renfe.
Gràcies, Carolina, i especialment ara, de cara a l'hora punta, haurem d'estar pendents també si aquesta retallada de serveis, o ara ho deia la Carolina, dos de cada tres trens, implica que hi hagi saturació en algunes línies, sobretot a partir de les 7:15 de 8. Això pel que fa als trens, però dèiem també hi ha aquesta protesta, en aquest cas a Vueling, una vaga que ja va començar la setmana passada, el dia de Tots Sants, que es va repetir divendres i que, recordem-ho, s'anirà fent a partir d'ara tots els dilluns, tots els divendres, tots els diumenges i tots els festius. Així doncs que la tònica a l'aeroport del Prat és d'anul·lacions, en aquest cas d'avions de Vueling. Avui una trentena de vols que sortien del Prat són els afectats. N'ampliem els detalls i sapiguem quina és la situació aquesta hora des de l'aeroport de Barcelona amb el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. Els serveis mínims s'estan complint i els vols surten a l'hora. A més, Vueling ha reforçat el servei per contactar amb els seus clients afectats per l'anul·lació dels vols. Ho fa en correu electrònic, SMS i trucada telefònica. A mitja matí d'ahir, només el 5% dels afectats no havia respost als canvis proposats per la companyia. Part d'aquest 5% és el que es troba en arribar a l'aeroport i s'assabenta que el seu vol ha estat cancel·lat. Avui, els viatgers més afectats que hem pogut veure fins ara són els del vol cancel·lat a Marsella. La companyia els ofereix volar demà o bé anar a París i d'allà al seu destí final. Pel dia d'avui, Vueling operarà el 89% dels 520 vols programats, és a dir, 495. Dels 58 vols cancel·lats, 29 són de sortida de Barcelona i 29 de sortida d'altres aeroports que opera Vueling. La majoria d'aquests vols tenen l'arribada a Barcelona.
Doncs sens dubte que n'estarem pendents al llarg del matí amb aquesta afectació molt important a l'aeroport del Prat, ja sigui per les sortides o arribades. En aquest aeroport són la majoria dels vols que justament han estat suprimits per aquest dilluns. Entretant, a les últimes hores ha crescut la indignació al País Basc per les últimes declaracions, les que feia ahir al diari El País, l'exministre del PSOE, José Barrionuevo, un dels condemnats pels assassinats, recordem-ho, dels GAL, fa 40 anys. Unes paraules en què Barrionuevo justificava el terrorisme d'estat que va practicar la policia espanyola contra la societat basca, ja que no només va ser contra ETA o contra ETARRES, i justament tot plegat mentre ell dirigia el Ministeri d'Interior i, per tant, els cossos policials espanyols. El govern basc, l'Esquerra Abertzale, Unides Podem i diverses associacions de víctimes han posat el crit al cel per unes paraules que consideren inacceptables del tot. Tot plegat bé per aquesta entrevista d'ahir, ho dèiem, al País, a Barrionuevo, en què admetia obertament, entre d'altres, que la policia espanyola tenia certa autonomia en la guerra bruta contra ETA. Barrionuevo també admetia que ell havia donat l'ordre d'alliberar Segundo Marey quan la policia espanyola es va adonar que l'home que havia detingut il·legalment a França no era un cap d'ETA i que, per tant, l'havien segrestat per error.
Marey estuvo detenido 9 días por un grupo de la policía española que es verdad que se equivocaron. Y efectivamente yo cuando me enteré digo que hay que soltarlo, porque claro, la alternativa de cuál era, ¿no? Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe, ¿no?
Aquest, com ho dicen ellos, en referència a la muga, és el terme amb què a Euskara es diu frontera i justament feia referència al que el van tornar des de la frontera francesa a l'espanyola, justament entre Hendaya i Irún. En aquesta entrevista, El País, Barrionuevo també admet que ell va donar l'ordre de detenir a França l'etarra a la Retxea Gonyi sense el vistiplau de les autoritats franceses. Explica, però, que l'operació es va frustrar perquè va arribar la gendarmeria. Davant d'aquestes declaracions, moltes veus han demanat al PSOE i a les institucions espanyoles que moguin fitxa, sobretot tenint en compte justament el passat de Barrionuevo, que va ser una figura clau dels governs socialistes en el moment en què el GAL va operar, Agustí.
Sí, el líder Abertzale, Arnaldo Otegi, s'ha preguntat quan l'Estat es responsabilitzarà pels GAL i demana que faci un pas endavant com va fer l'Esquerra Abertzale l'any passat, quan va fer una declaració pública defensant la via pacífica i admetent el dolor que havia causat ETA. A banda, l'exlíder de Podem i exvicepresident espanyol, Pablo Iglesias, ha afirmat que l'Estat espanyol va practicat terrorisme. I una de les víctimes dels GAL, Maider García Martín, filla d'un home qui van assassinar tot i no estar vinculat a ETA, lamentava la sensació d'impunitat en declaracions a Euskal Televista.
Con la tranquilidad que habla él, sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento, lo que más me preocupa es la falta de respuestas ante esas declaraciones. Quiero decir con esto que no va a haber ningún juez va a salir a pedirle explicaciones y yo creo que ahora pues le tocaría a Pedro Sánchez dar ese paso. Pedir de una vez por todas perdón y hacer un reconocimiento.
A l'entrevista, com deia, Marino Evo també defensa sense embuts l'ús de la violència contra ETA, un fet que ha irritat fins i tot les víctimes de la mateixa organització, que consideren indigne el suport a la guerra bruta.
Estem a punt d'arribar a 6:45 del matí. Una altra de les polèmiques polítiques d'aquest cap de setmana ha estat a Madrid i té a Unides Podem al centre del debat. I és que Pablo Iglesias ha reclamat a Yolanda Díaz que respecti el partit morat. L'exvicepresident espanyol aposta per la confluència entre Unides Podem i Sumar, aquest nom, recordem-ho, aquesta marca de Yolanda Díaz, de cara a les properes eleccions espanyoles, però en critica el plantejament i li demana a l'actual vicepresidenta espanyola generositat per gestionar-ho. Ho deia ahir a la cloenda de la Universitat de Tardor de Podem, que s'ha fet, ho dèiem, a Madrid, i que a la seguida en Joan Gràcia. Bon dia.
Bon dia. Podem va fer un exercici de força i unió durant aquest cap de setmana en la seva Universitat de Tardor, on vam escoltar discursos d'Irene Montero, Jone Belarra o Pablo Iglesias. Qui no va estar va ser la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. Això sí, encara que no se la va mencionar, ella i la seva formació van estar molt presents. Iglesias creu que Podem ha de concórrer amb Sumar, però critica durament el discurs de qui no creu en els partits polítics i demana respecte per a Podem.
Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada.
Iglesias va ser el més dur amb el projecte de Díaz. L'exlíder de la formació qualifica d'ingenus a qui creuen que una desaparició d'Esquerra Unida i un mal resultat de Podem donarà pas a una formació d'esquerres que no serà perseguida per les clavegueres i els poders mediàtics.
Doncs en parlarem aquest matí al Monarracú justament amb Pablo Iglesias en temps de tertúlia, un dels habituals dels dilluns al Monarracú, tant d'aquestes declaracions sobre el futur de l'espai, de Podem, de Sumar, d'aquestes confluències impulsades per Yolanda Díaz, així com també de la situació al País Basc, de la qual ahir en parlava fent referència a les declaracions de José Barrionuevo. Tot això ho dèiem pel que fa en aquest cas ara a Podem. Mentrestant, a Catalunya, la militància d'Esquerra Republicana ha avalat la continuïtat de l'actual direcció del partit. Els resultats s'han fent públics aquesta nit i Oriol Junqueras continuarà com a president. Marta Rovira, de secretari general, el president de la Generalitat Pere Aragonès com a coordinador nacional del partit i la diputada del Parlament Marta Vilalta com a secretària general adjunta i portaveu de Republicans. Aquest serà, doncs, el quart mandat d'aquest equip del liderat per Oriol Junqueras. Era, de fet, l'única candidatura que s'havia presentat al lideratge d'Esquerra. Ha rebut l'aval del 87% de la militància. Les 6:46 i aquesta setmana que comencem es compliran 20 anys de l'enfonsament del Prestigi. Per això, aquesta nit passada, el Salvadors de la Sexta hi ha dedicat un monogràfic que continuarà diumenge vinent. Han passat dues dècades de la tragèdia que va afectar 2.000 quilòmetres de la costa de l'Atlàntic, de França a Portugal, sobretot amb l'epicentre a Galícia, però encara avui hi ha molts interrogants. Un d'ells és la gestió en si que es va fer de la catàstrofe, en un moment en què el PP, en aquell moment 2002, governava l'estat espanyol i es jugava les garrofes a les eleccions municipals que tenia a la cantonada, justament a Galícia, en bona part de les alcaldies.
Un dels elements més polèmics és per què no es va dur el vaixell fins a la costa per extreure'n tot el combustible. El que llavors era director de la Marina Mercant, José Luis López Sors, reconeix que no ho va fer per no posar-se els alcaldes en contra.
¿Necesitaba usted que un alcalde se ofreciese para tomar la decisión de meter el barco en un puerto?
No lo hubiera necesitado, pero evidentemente hubiera tenido en contra a todos los medios de ese puerto, o sea, de su puerto.
De fet, tot i així, al maig del 2003, el Partit Popular va perdre 4 punts percentuals a les municipals.
I els salvadors també parlaven d'una de les frases més recordades d'aquell moment, aquella dels hilitos de plastilina de Mariano Rajoy, que volia treure ferro a la catàstrofe mentre la televisió ja es podien veure les costes gallegues plenes de fuel. Doncs bé, el llavors conseller de Pesca gallec, també els salvadors, ha explicat que Rajoy va fer aquelles declaracions perquè no havia vist les imatges que es veien per televisió. Més qüestions. L'empresariat europeu demana a les institucions del continent que aposti d'una vegada per totes pel corredor mediterrani i en concret que tingui ben present la importància cabdal del tram Barcelona-Tarragona. La Vanguardia avança aquest matí els detalls d'un estudi que abasta els 27 estats de la Unió, elaborat per l'associació europea Fermet, i que fixa les prioritats d'inversió en infraestructures. De fet, el document és revelador. L'eix logístic entre Barcelona i Tarragona és el tercer més important de tota la Unió Europea, només per darrere de la conca alemanya del Ruhr i gairebé empatat amb el segon, que és la Conurbació l'elevació de Milà.
L'estudi pretén establir les prioritats d'inversió perquè les institucions inverteixin allà on fa més falta. De fet, en el cas de l'Estat espanyol es deixa clar que el corredor mediterrani és el més essencial i només situa dos eixos més com a prioritaris, el de Catalunya a l'Aragó i el de Madrid a Euskadi. Una de les claus d'inversió, segons l'empresariat, és l'aposta pel ferrocarril, és a dir, traslladar una part important de les mercaderies en tren i descongestionar així les autopistes, a més de reduir la contaminació amb aquesta mesura. L'estudi denuncia que a hores d'ara només el 18% de les mercaderies es transporten en tren, tot i que aquest sigui el sistema més sostenible i eficient.
Primera punt més, perquè Egipte ja està en marxa la COP27, la nova cimera mundial del clima. Comença avui, s'allargarà fins al 18 de novembre, però les expectatives no són gaire altes perquè no s'ha pogut negociar prèviament els darrers dies sobre els resultats d'aquesta cimera a les Nacions Unides. Per què? Perquè la guerra d'Ucraïna ho capitalitza tot. Amb tot, Antonio Guterres, el president de l'ONU, alerta que és molt important prendre mesures i fer-ho urgentment.
Les persones i les comunitats d'arreu del món han d'estar protegides dels riscos immediats i creixents de l'emergència climàtica. Per això estem pressionant tant per aconseguir sistemes universals d'alerta d'aquí a 5 anys. Hem de respondre a les senyals de socors del planeta amb accions climàtiques ambicioses i creïbles. La COP27 ha de ser el lloc i ara ha de ser el moment.
Veurem, doncs, si se'n surten o no. Per exemple, un dels principals punts a debatre, la creació d'un fons de compensacions pels països que pateixen catàstrofes naturals derivades del canvi climàtic, com hem anat veient repetidament els darrers mesos, per exemple, amb les inundacions. Deu minuts i les 7 de seguida als esports.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Uau, m'encanta la roba del llit i les cortines, que originals.
Esclar, és que són úniques, dissenyades per Montse Interiors i supervisades amb molt de carinyo. Estil clàssic, modern, atrevit, gammes altes, mitjanes. A Montse Interiors t'oferim milers de productes de roba per la llar confeccionats a mida, de fabricació pròpia i amb la millor relació qualitat-preu. Vesteix casa teva amb productes exclusius. Montse Interiors. Som 27 botigues al teu servei i a montseinteriors.com.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
RAC+1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Bon dia. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
55.368. 5, 5, 3, 6, 8. De la sèrie 5. 0, 0, 5.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts, arribem a les 7 del matí.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
És temps pels esports, amb la ressaca, en aquest cas, de la 13a jornada de primera, en què el Betis i el Sevilla han deixat pràcticament vista per sentència aquesta jornada, amb un empat a un molt accidentat, tot plegat en un diumenge clarament marcat, això sí, pel punt meritori que l'Espanyol va treure al camp de l'Atlètic de Madrid, tot i jugar amb 10 durant una hora, Albert.
Sí, anem a pams. El derbi andalús ha tancat aquesta jornada de diumenge amb un partit talent, com és habitual sempre entre els dos equips, però aquesta vegada amb 3 expulsats, un parell d'ells per entrades duríssimes, 8 targetes grogues i un repartiment de punts que això sí fa que el Sevilla surti del descens. També han empatat a un Real Societat i València, i avui tanca la jornada el Real Madrid, que visita el camp del Rayo Vallecano a les 9 de la nit amb l'objectiu de superar el Barça, que és el líder provisional, amb 2 punts més. Però com deies, la gran notícia del diumenge és que l'Espanyol aconseguir empatar un al camp de l'Atlètic de Madrid, tot i jugar amb un home menys durant una hora, durant 60 minuts, per una expulsió rigorosa de Cabrera. Tot i això, els de Diego Martínez es van avançar amb un golaç de Sergi Darder a mitja hora pel final, però Joao Félix va acabar empatant. Ara l'Espanyol és 13è amb un punt sobre el descens.
Més detalls amb l'enviat especial de RAC1 a Madrid. Joan Camí, bon dia.
Bon dia. Un punt que és un puntàs. Així es podria resumir el partit de l'Espanyol al Metropolitano. Els blanquiblaus van oferir un exercici de resistència brutal davant d'un Atlètic de Madrid que, tot i ferit, continua tenint molt talent i qualitat a la plantilla. L'expulsió de Cabrera, la primera part, molt qüestionable, va canviar el pla inicial, però l'Espanyol, com va explicar Diego Martínez en sala de premsa, es va saber adaptar molt bé a les circumstàncies.
Lo mejor de hoy son l'adaptación, la organización, el dar respuesta a una situación muy, muy, muy difícil, que cualquier equipo hubiese tirado la toalla mentalmente, y el equipo siguió ahí, ¿no? Incluso haciendo el 0-1, ¿no? Por lo tanto, que por cierto he visto la acción del gol y es un gol magnífico.
A la represa, Sergi Darder, el mag d'Artà, va avançar els blanquiblaus amb un gran gol, però Joao Félix va empatar-lo a 12 minuts pel final. L'Espanyol va suar de valent i va demostrar que per més problemes que tingui, sempre, sempre, sempre competeix. Pròxim compromís, dimecres a casa contra el Villarreal.
Doncs justament, el Villarreal de Quique Setién ve de perdre 0-2 contra el Mallorca en aquesta darrera jornada, amb l'afició castellonenca demanant la destitució del càntabre de Quique Setién després de només 4 partits a la banqueta dels groguets. I aquest migdia el Barça coneixerà el seu rival als 16ens de final de l'Europa League. Sortirem de dubtes, Albert.
Sí, el sorteig és a la 1, en directe a RAC+1, i els de Xavi Hernández els pot tocar el Manchester United, de Cristiano Ronaldo i de Casemiro, dos ex del Madrid, la Roma de José Mourinho, també ex tècnic del Madrid, el PSV Eindhoven, el Rennes, el Midtjylland danès, el Nantes, el Mónaco i l'Unión Berlín, que fins ahir era el líder de la Lliga Alemanya. I abans, a les 12, i també a RAC+1, es farà el sorteig dels 8 ens de la Champions, en aquest cas amb el Madrid, el Manchester City i el Bayern de Múnich, el Bombo 1, entre d'altres, i amb el PSG i el Liverpool com a grans amenaces al Bombo 2.
I futbol masculí a banda, tenim uns quants apunts més.
Sí, i futbol femení, de fet, perquè el Barça va golejar 0-4 el Real Madrid a Valdebebas, amb gols de Patri Jarro, Aitana Rolfo i Chernogorchevich. Ara l'equip de Jonathan Giraldez continua el líder imbatut amb 27 punts de 27 possibles. En motos, Peco Bañayas, el nou campió del món de MotoGP, i el madrileny Augusto Fernández, el campió de Moto2. Tot es va resoldre ahir al Gran Premi de València. En bàsquet, el Barça va guanyar de 3 al Girona, de Marc Gasol i de Pierre Oriola, i el Madrid va perdre de 5 a Saragossa. El Saragossa és el cue de la CB i encara no havia guanyat cap partit. Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Esperoni Girona va perdre d'un punt també a Saragossa, i el Barça Sant Feliuenc va guanyar de 8 a casa davant l'Araski. I en tennis, Novak Djokovic va perdre contra tot pronòstic la final del Masters 1000 de París després de caure en 3 sets contra el danès Rune.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Hi ha 2 minuts per les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Un día como hoy, de 1867, nació Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel, el de física, y la única en conseguir un segundo en otra categoría, química. Una pionera, una científica que ha inspirado a millones de mujeres y que abrió camino no solo con sus investigaciones. La película Marie Curie, dirigida por la alemana Marie Noël, se centra en el periodo de su vida justo después de ganar el primer Nobel con su marido Pierre, y lo que sucede después de la muerte de este, con las dificultades para seguir investigando, con dos hijos y ser además la primera mujer en conseguir una cátedra en la Sorbona y su segundo premio Nobel, mientras en la prensa, ¿de qué se ocupaban? Pues únicamente de su relación amorosa con un colaborador en lugar de en sus logros. ¡Ay! Marie Curie está en Filmin y en Amazon Prime.
Gràcies, Gemma, i el diàling. Per arribar a les 7, Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Una companya de Ràdio Flashback ha descobert recentment l'existència de la comarca del Bages.
El Salva dissabte fa una sortida en moto d'enduro passant pel Vallès Occidental, Bages i Berguedà.
Com?
Vallès Occidental, Bages i Berguedà. I diu quin temps farà.
Bages.
Bages.
Ah,
ara, Bages.
Perdoneu a tots els, com es diu, bagesans.
Bagencs.
Bagencs.
Hòstia, Clara.
Calla ja.
Està un poquito despistadilla.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.